La Cala Ràdio, a l'Ametlla de Mar.
Federació de Ràdios Locals de Catalunya. La ràdio de proximitat.
Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 24 d'abril. A l'Ametlla de Mar, com és tradició, es celebra especialment la Diada de Sant Jordi, sobretot amb aquest any que es complirà la 33a Diada al Castell i que tindrà lloc aquest diumenge 26 d'abril. Una oportunitat per gaudir del medi natural, de l'entorn i també del nostre patrimoni a la platja de Sant Jordi. Escoltem Eva de l'Amo, regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
El diumenge és un dia molt especial i és una festa, una diada que està molt consolidada, en 33 edicions ja està més que consolidada, i bé, és un dia que, si el temps ens acompanya, pot ser esplèndid. Des de la vessant cultural, esportiva i de lleure, la veritat és que ho té tot.
Una de les activitats estrella que aplega aquesta festa popular a la platja de Sant Jordi i a l'entorn d'aquest històric monument és el concurs de paelles. Així, famílies i grups d'amics s'uneixen vora els fogons per passar un dia de festa a l'aire lliure i, a més, mostrar la millor versió de les seves paelles. Pel que fa als premis, el primer s'ha valorat en 150 euros, el segon amb 125 i el tercer amb 100. De moment hi ha una quinzena d'inscrits al concurs, però des de la regidoria de festes recorda que fins al mateix diumenge es poden inscriure. A la Diada del Castell hi ha diversos actes que no manquen any rere any, com ara la caminada popular pel GR92 fins al castell, la sardinada popular, el lliurament del 23è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Recordem que enguany la guanyadora és l'obra Bategant de l'autora Alba Dalmau. També hi haurà els jocs infantils per als més petits i actuacions castelleres amb la participació dels Xiscaleros, els Minyons de Terrassa i els Xiquets de Cambrils. I no mancarà tampoc l'actuació de la xaranga Suquet Calero. A l'interior del castell es podrà visitar, a més, l'exposició L'aigua, font de vida i paisatge al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I a continuació, en el marge de les informacions vinculades a les eleccions municipals, Convergència i Unió de l'Ametlla de Mar convida a militants, simpatitzants i al poble en general a l'acte de presentació de la seva llista electoral per les eleccions. L'acte, que comptarà amb la presència de la consellera de Benestar Social i Família i del secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, es durà a terme a la sala de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa avui a les 8 del vespre. I en clau territorial, com es fa habitualment després de la Diada de Sant Jordi, venen aquestes llistes dels llibres més venuts. Els llibres d'autors locals han guanyat un lloc entre els més venuts al Camp i l'Ebre aquest Sant Jordi, que es va tancar amb un repunt de vendes al territori. A Tarragona va triomfar el recull de fotografies històriques Una història de Tarragona, Un segle en un clic, La saga Xinxilla de Xavier Fernández i Ramon Segú. També van destacar La cuina dels pescadors de la Costa Daurada, de David Soler, L'amant xinès, de Margarida Aritzeta, i 100 dòlars i una cabra, de Francesc Valls Calçada, o Tarracó 179 després de Crist, de Xavier Climent. A l'Ebre, la darrera novel·la de Francesca Alier tampoc ha fallat aquest Sant Jordi, i Cullerades de vida és el títol ebrenc més venut. També ha triomfat El còmic dels Quicos. I en un altre ordre de qüestions, Tarragona suma 1.500 desocupats en el primer trimestre i registra un lleuger augment de la taxa d'atur fins al 23,17%. La demarcació de Tarragona ha acabat el primer trimestre del 2015 amb 93.800 persones a l'atur, 1.500 més que en el quart anterior. Així, la taxa de desocupats puja per tercer trimestre consecutiu. Aquest cop ha augmentat lleugerament en 5 centèsimes fins als 23,17%. Per contra, les xifres d'ara són millors que les de fa un any. En relació amb el primer trimestre del 2014, ha baixat el nombre d'aturats en 9.500 persones. I des d'Ascó, més de 40 productors a la jornada fructícola celebrada a la finca d'Anaf. L'IRTA, l'Institut de la Generalitat, dedicada a la recerca i tecnologies agroalimentàries, va organitzar durant el dia d'ahir la quarta jornada fructícola d'Ascó amb diverses activitats dutes a terme al Centre d'Informació d'Anaf de la central nuclear d'Ascó i la finca demostrativa L'Illa, propietat d'Anaf. Aquesta activitat es realitza en els últims anys en el marc del conveni de col·laboració entre aquest institut i Anaf i constitueix en diverses sessions teòriques i pràctiques destinades a transferir al sector agrari local els coneixements adquirits a la finca experimental en matèria de tecnologies de producció eficients en les varietats de cultiu pròpies de la comarca. I a continuació, és temps de la informació esportiva.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar es juga amb moltes de les opcions d'aquesta temporada aquest diumenge a la tarda en el partit que l'ha d'enfrontar a l'Alcanar B a terreny dels Canareus. El partit està previst aquest diumenge a les 5 de la tarda. Recordem que els caleros venen de perdre 2-0 al camp del Perelló, no donant gaire bona imatge. Els de l'Ametlla de Mar, a la 13a posició a la classificació, amb 31 punts, tenen a hores d'ara a 5 punts de diferència al descens directe i a 2 punts el descens compensat. Per tant, necessiten imperiosament la victòria, almenys sumar algun punt i evitar que el sumi l'Alcanar B, rival directe, que està classificat segon per la cua amb posicions de descens directe i amb 22 punts a la classificació. Així, d'aquesta manera, els de l'Ametlla de Mar tornen a tenir un enfrontament davant d'un rival directe, enfrontaments que seran decisius perquè els caleros puguin, per una banda, allunyar les posicions de descens i consolidar la permanència en aquesta categoria. La resta dels partits previstos en aquesta jornada són els següents: Perelló, Roquetenc, Sant Jaume d'Enveja, Pinell, Ginestà, Santa Bàrbara, La Sénia, Campredó, Batea, Flix, Aldeana, Corbera d'Ebre, Ulldecona, Godall, Horta de Sant Joan, Móra la Nova. Baltasar Capera, entrenador de l'equip, ens parlava de quins són els perills de l'Alcanar B.
L'Alcanar B és un equip que pareixia que estava ja descingut, té 22 punts. Jo crec que és un equip jove, que per l'entrenador que tenen serà un equip que ens esperarà una miqueta i que juguen a la contra, ben col·locat. I llavors, si ells, doncs, crec que el Móra van fer això, el Móra també va marcar davant, va dominar això, però a la contra van fer dos gols i van tombar el partit. Vull dir, hem de parar compte en les contres i això, nosaltres anirem a veure si atacar-los des d'un bon principi i a traure els tres punts el més ràpid i que poguéssim, si podem marcar la primera part i ja ficar-nos per davant i dominar el partit i no tindre ensurts i traure els tres punts, i que és el que ens interessa, per a després jugar a casa tranquils.
Recordem, diumenge a les 5 de la tarda, a Alcanar, Alcanar B, l'Ametlla de Mar. L'Ametlla de Mar va ser la seu el passat diumenge de la Half 2015, triatló organitzada per d'Iberesport, que va consistir en un primer tram de 1 km 900 metres nadant entre les platges de Pixabaques i l'Alguer, un segon tram de 90 km en bicicleta que va transcorrer en un circuit entre l'Empalme i l'Almadrava per la zona de l'antiga Nacional 340 i un últim tram de 21 km que va transcorrer entre el port pesquer de l'Ametlla de Mar i la zona de l'Estany. Tot una matinal esportiva que va atreure infinitat de participants, prop de 400, i a la vegada també molts aficionats i curiosos que van poder compartir una part important d'aquesta cursa, sobretot els trams que transcorrien pel nucli urbà. Així, després de la prova, els resultats van ser els següents. El guanyador absolut de la mateixa va ser Manuel Lloret, de Sitges, amb un temps de 4 hores 19 minuts 3 segons. En segona posició va entrar l'Albert Soleil, del T-Bike del Vallès, amb 4 hores 22 minuts 24 segons. I en tercera posició va ser el basc Benyat Arnaiz, de l'Anxinxica de Taldea, amb 4 hores 26 minuts 31 segons. Pel que fa a la classificació femenina, en la 32a posició i en primera posició de la classificació femenina va entrar la Dolça Oller, del Fast Triatló, amb 5 hores 1 minut 43 segons. La segona fèmina va ser Cristina Ramírez, que va entrar en el lloc 87 del Tri Joy amb 5 hores 24 minuts 11 segons. I en tercera posició femenina, en la 116 posició a nivell general, Raquel Alonso, de l'Anxinxica de Taldea, amb 5 hores 38 minuts 10 segons. Pel que fa a la participació local, 7 van ser els atletes locals i el primer classificat en la posició 39 de la general va ser Jordi Martí Blanc, del Club Esportiu La Cala, que va entrar amb un temps de 5 hores 5 minuts 41 segons. En la 43a posició i en la segona posició local va entrar Vicent García Argentó amb 5 hores 7 minuts 54 segons. I el tercer va ser també el representant del Club Esportiu La Cala, Macià García Borràs, que va entrar en la posició 190 amb un temps de 6 hores 5 minuts 47 segons. També hi van participar Ramon José Ximeno Biel, del Club Esportiu La Cala, en la posició 197 i un temps de 6 hores 10 minuts 21 segons, Diego Nieves Margalef en la posició 207 amb un temps de 6 hores 16 minuts 36 segons, també del Club Esportiu La Cala. En la posició 250 va entrar Jordi Margalef Talaia, del Club Esportiu La Cala, amb un temps de 7 hores 6 minuts 30 segons. I per últim, Dani Martínez Ortega en el puesto en el lloc 251 amb un temps de 7 hores 6 minuts 34 segons. Ara és moment de repassar la jornada del futbol base de l'Ametlla de Mar. El juvenil juga la segona jornada de la Copa Primavera en el seu grup. Els caleros s'enfrontaran a l'Olímpic Móra d'Ebre. Els de l'Ametlla de Mar tenen 0 punts després de la derrota en la primera jornada. L'Olímpic Móra d'Ebre també té la seva casella a 0. Per tant, en tot cas, resultat incert en la categoria juvenil. Per la seva part, l'equip cadet juga el partit del juvenil dissabte a les 5 de la tarda a Móra d'Ebre. Pel que fa al cadet, que juga dissabte a les 5 de la tarda a Camarles, els de l'Ametlla de Mar són segons de la Copa Primavera amb 4 punts, mentre que els camarlencs són tercers amb només 2 punts. L'infantil A i l'infantil B han finalitzat la temporada. L'Alevi A, per la seva part, juga aquest dissabte a les 12 del migdia davant el Tertusa aquí a casa. Els caleros són cuers amb 6 punts, el Tertusa és 7è a la classificació amb 29. La Levi B, per la seva part, juga aquest diumenge a les 12 del migdia davant de l'Ebre Escola B a Tortosa. Els caleros són 600 amb 38 punts, mentre que l'Ebre Escola B és desè amb 25. Passem a les categories no federades, on només hi tenim un partit, el que juguen els prebenjamins Saitonillos, que juguen aquest dissabte a les 10:30 del matí davant de l'Ebre Escola aquí a casa. Els caleros són cinquens amb 13 punts, l'Ebre Escola és desè amb 4. I per últim, partit dels Patufets de futbol sala, aquest dissabte a les 10 al Poliesportiu Municipal Galet davant de la Unió Esportiva Jesús i Maria. L'equip federat de futbol sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar es juga una part important de les seves aspiracions de pujar de categoria aquest diumenge en el partit que l'ha d'enfrontar l'Ebre Escola Pap Sancho, equip que està situat per darrere d'ell a la segona posició de la classificació. El partit, diumenge a les 10 del matí. Els caleros hauran de fer front en un partit complicat, recordant que van perdre davant dels tortosins, aquí a casa a la primera volta, però necessiten guanyar-los per mantenir aquesta primera posició a la classificació i acabar depenent d'ells mateixos per quedar en una de les dues primeres posicions. Recordem, la primera significa l'ascens directe a la primera divisió catalana de futbol, la segona significa la promoció d'ascens. Així doncs, partit complicat i decisiu del futbol sala Calero davant de l'Ebre Escola Pap Sancho aquest diumenge al matí a Tortosa. La resta de la jornada és la següent: Tivissa, Lligallos, Delta Sporting, l'Ampolla i Mora la Nova, Amposta. Descansen el Roquetes i els serveis avícoles Casals de Tortosa.
Gràcies, Francesc Callau, per aquesta informació esportiva i a continuació et repassem, com fem habitualment quan arribem a aquest punt i final de l'informatiu, les notícies destacades. Avui començàvem l'informatiu parlant de que diumenge l'Ametlla de Mar celebra la 33a Diada al Castell. Una de les activitats estrelles és el concurs de paella, però també la caminada popular al GR92, la sardinada popular, el lliurament del 23è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, jocs infantils i, sobretot, també les actuacions castelleres. En el marc ja de la informació de cara a les eleccions municipals, Convergència i Unió de l'Ametlla de Mar convida militants i simpatitzants i al poble en general a l'acte de presentació de la seva llista electoral. L'acte tindrà lloc avui a les 8 del vespre a la Sala de la Societat. El recull de fotografies històriques de la saga Chinchilla, el títol local més venut a Tarragona, Cullerades de vida de la xertolina Francesca Alier i el còmic dels Quicos entre els llibres ebrencs amb més èxit. Tarragona suma 1.500 desocupats en el primer trimestre i registra un lleuger augment de la taxa d'atur fins al 23,17%. Des d'Escó, més de 40 productors a la jornada fructícola celebrada a la finca de Naf es van exposar els reptes de futur de conreus com el préssec o l'ametlla i les possibilitats del conreu de la magrana. Recordem que hi participa l'IRTA, l'Institut de la Generalitat. En l'àmbit esportiu, el primer equip de futbol de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa es juga a part de la temporada davant de l'Alcanar B com a rival directe. També hem parlat del futbol base, del futbol sala també, que ha d'aguantar el liderat davant d'un dels favorits, l'Ebre Escola. I hem repassat en el marc de la Half 2015, que es va realitzar el passat cap de setmana, sobretot també la participació de la gent de l'Ametlla de Mar. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 24 d'abril. Al control de sons acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs, als esports Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.